L'informatiu matí a partir de les 8. Bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
Cada idioma és una manera diferent de viure la vida, va afirmar el cineasta italià Federico Fellini. Nosaltres, de fet, també podem dir que els petits comerciants tenen un idioma propi i, per tant, una manera particular d'enfocar i entendre la vida. I en aquest programa, emblemàtics d'aquesta casa, IB3 Ràdio, reproduïm i explicitam aquesta singular manera de viure la vida i el comerç. Salutacions, benvinguts a l'edició 75 del nostre espai setmanal. Com és lògic, amb dos nous establiments a conèixer amb tot detall. Joan.
Així és, Toni. Com estàs? Dos establiments emblemàtics més, dels quals coneixerem tota la història i les històries que els configuren. En primer terme, Botiga i Pinsos Canfranco, de Santa Maria.
Aquesta casa la van fer, a lo millor, 10 metres més a baix, però va ploure i va entrar a dins, aigua per de dins. I si vos doneu compte, aquesta casa està un poc amunt. I és perquè va dir, no me tornarà a passar. I la va fer amunt, per això és un poc alta, perquè no li entràs aigua. I el meu repredir sempre m'han contat que volia veure l'iglesia del poble.
I després, a la segona part del programa, coneixerem les vicissituds i l'evolució de papereria tramuntana de Mo.
Tu, quan vam anar a replegar el distintiu aquest que mos van donar, tu un poc que vas sentir, perquè el vas replegar tu.
Home, sí, me va agradar, me vaig sentir bé. Vaig sentir bé, perquè vaig pensar que sí que era una botiga, que al final m'han començat de res, sense fer ni comptes, i vas comprar a casa, va sortir tot.
Valdrà la pena estar ben atents a allò que ens contaran els protagonistes perquè, com sempre, és molt interessant.
No tenim dubte que així serà, Joan. Emblemàtics, benvinguts, començam. En Joan Maura ens delecta cada vegada amb els seus retrats. En aquest cas, amb el que ha preparat sobre Botiga i Pinsos Canfranco.
Els comerços tradicionals de menjar i altres productes són molt més que llocs on s'intercanvien doblers per mercaderia. Són espais de memòria, de trobada i d'identitat. S'hi conserven receptes, sabors, oficis i maneres de tractar l'altre que han passat de generació en generació, resistint al pas del temps i a la uniformitat del consum massiu. Entrar a una botiga de barri o de poble, a un mercat o a un petit lloc familiar és entrar en una història viva. El botiguer que coneix els clients pel nom, el forn que desprèn la mateixa olor des de fa dècades, el mercat on cada producte té un origen i un relat, tot això construeix comunitat. Aquests comerços no sols proveeixen, acompanyen la vida quotidiana, celebren les festes, sostenen les famílies i creen llaços de confiança difícils de trobar en altres formats. Ens conviden a consumir amb consciència, a valorar el treball artesanal i entendre que cada compra també és una manera de donar suport a una cultura i a una manera de viure. Cuidar i enfortir aquests espais és, en el fons, cuidar la pròpia identitat, perquè quan un comerç tradicional tanca no sols es perd un negoci, s'apaga una petita part de la història col·lectiva del lloc. Un comerç únic i essencial per un poble que du més d'un segle en actiu i que, sens dubte, representa la identitat de l'espai que habita i de totes les persones que hi compren, és Canfranco, a Santa Maria del Camí. La història de Canfranco va començar el 1905, any conegut per ser l'Annus Mirabilis, any miraculós, d'Einstein, ja que mentre treballava en una oficina de patents, va publicar quatre articles revolucionaris que van establir les bases de la física moderna, explicant l'efecte fotoelèctric, el moviment brownià i la teoria de la relativitat. A més, va tenir lloc l'inici de la Revolució Russa després del Diumenge Sagnant i altres esdeveniments clau, com la fundació de l'equip de futbol Boca Juniors i la primera vaga tèxtil de Mèxic. A Espanya es va celebrar el 300 aniversari del Quixot. Tot això hi ocorria en el món mentre les portes de Can Franco s'obrien a Santa Maria del Camí, un gest que avui continua repetint-se gràcies a qui regenta el negoci familiar a l'actualitat, Marga Morro, la quarta generació. Ella sosté la història d'un lloc únic per al seu poble, no sols per l'amplíssima gamma de productes que ven, des de pinsos a sabates, sinó també pel bon tracte i una generositat constant amb els que la visiten.
A IB3 Ràdio, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Marga Morro és l'hereva i quarta generació del negoci familiar, del qual coneix gairebé tots els secrets. Bé perquè els ha viscut en primera persona, bé perquè els hi han contat. En tot cas, ella els explicarà en detall per Emblemàtics. Aquest reportatge va dedicat especialment al pare d'Ana Marga, Miquel Morro, que el dia de la gravació va ser hospitalitzat i que tristament va morir el dia 18 de gener. Descansi en pau. En primer terme, Ana Marga es refereix a l'origen i a l'evolució de Can Franco. De passada, també ens explicarà el perquè del nom de l'establiment.
L'origen del negoci, bueno, aquí va ser... Varen comprar... Bé, les dates no les tenc molt clares. Els meus repredins varen emigrar a França, perquè aquí no, claro, no hi havia molta feina i se'n van anar cap allà. Ja van obrir un negoci, van obrir un restaurant a Marsella. I ells, bueno, mandaven els dobbers cap aquí, la mona de Franca, per això ve el nom de Franco, de Can Franco, i enviaven els dobbers cap aquí i van anar fent el que és la casa. La casa van tardar 3 anys a fer-la. El primer negoci va ser un forn, van posar un forn juntament amb la botiga i, bueno, i aquí van, venien pa, feien pa i antigament repartien en els veïnats amb carro. En carro anaven duent el pa en els veïnats i així. La manera també de vendre antigament anava damunt una cartilla. Hi havia una cartilla i no podies vendre el que volien. Antigament venien en la cartilla i jo sé, si hi havia farina, pues, se fraccionava, se diu així, se fraccionava, sí, sí. I la gent se podia dur pues, el que estava, més o menys, també depenent els veïnats que hi havia. I així ho anàvem fent perquè ningú li faltàs. I per tots igual, més o menys. La meva família després van venir cap aquí perquè el meu repredí no volia que el seu fill se quedassin a França. I quan eren joves van venir cap a Mallorca perquè no volien que faguessin rels allà, volien que les rels fossin de Mallorca.
I concretament de Santa Maria.
Concretament de Santa Maria. I així ho van fer. Després se van casar aquí, van seguir en el seu negoci, la meva predina en el meu predí. El que passa que el meu predí va morir jove, que el meu pare tenia 7 anys, i, claro, el meu germà... El meu pare, després, com que aquí no hi havia molt de futur, un nen petit, i això, se'n va anar uns anys a viure a Palma. Però ell volia tornar, volia cap aquí, venir cap aquí, cap a la casa seva. I després va tornar, i en uns anys va conèixer ma mare, que després, quan se van casar, ma mare va quedar a la botiga, a ajudar a la seva sogra, la meva predina. I res, el papà després va tenir un material de construcció, se venia a Portland, bé, piensos, també venien piensos, antigament també feien plantació propi, aquí sembraven cols, lletugues, patates, domàtigues, tota classe d'hortalises, i després ho venien. També engreixaven porcs, engreixaven porcs, feien sobrassades, botifarrons, feien de tot, i també se podia vendre antigament a les botigues, no...
És a dir, que hi havia activitat variada.
Sí, de tot, des de roba fins... jo he sentit i tot que se venia hasta medicament.
També?
Aspirina era normal que se venia individual, se podia vendre. O sigui, tot, bé, de tot, o sigui, no, de sabates, porqueres, antigament jo me recordo això que era nina i aquí ja se venien porqueres, la roba interior, de tot, no hi havia límit. O sigui, tu a la botiga compraves i venies i sí. Lo, perquè, claro, antigament era difícil, no anaven a ciutat i, claro, i es poble... Pues supos que era una manera de que pogués arribar a tothom. El primer de tot va ser el forn de pa i sempre m'està a negoci, sempre. Jo som de quarta generació i ara tinc piensos. Piensos, verdures, sabates i tenim un pot de tot, des de paneres fins a... per sembrar, de tot. Jo, que recordes el tenia i, claro, i jo després vaig obrir el bar, l'he duit, pues això, 28 anys i vaig decidir, perquè la mama se va jubilar. Se va jubilar antes, o sigui, quan li tocava, però ell hagués seguit. Mm-hmm. Però per tema de salut, de cuidar el papà, pues, claro, se va jubilar. I jo vaig estar 3 anys en el bar i el que era la botiga ho varen fer penya del Barça.
Ah, també?
Eren penya del Barça, també. Aquí se feien bingo, pelat, que li dèiem el pelat.
Sí,
també
sí.
Feien pelat a Nadal i coses d'aquestes. Sí, sempre hem fet de tot. O sigui, veïnats, aquí tot, era poble.
Com un centre social,
sí,
pràcticament.
Sí, aquí era poble i sempre ens ha agradat escoltar en el client que se pot fer, que no se pot fer, i tot el que estava en la nostra mà, doncs pues, endavant, si se pot fer, clar està. I després, quan que la penya la van tancar, doncs pues, vaig dir per què no torn a obrir la botiga. O sigui, la botiga ha estat 3 anys tancada.
Uh-huh.
I res, i jo he tornat a seguir endavant en el mateix.
L'edifici i la finca on s'ubica Can Franco són dignes de visita, atesa la seva singularitat i gust arquitectònic.
Meu repredins, val, quan van decidir... Perquè aquí, aquesta casa no és la primera de la finca. Ells, quan van comprar la casa que hi ha aquí baix.
De darrere.
Sí, que és on jo hi visc. Aquesta és la casa antiga. I aquesta la van fer després, quan van venir de França. I aquesta casa, teòricament, tenia que ser redona. El meu predí la volia fer redona, perquè per una estació, no ho és. Molta gent ens demana si el tren passava per aquí, per la pedra i per la forma que té la casa. I aquesta casa la van fer, a lo millor, 10 metres més a baix,
mm-hmm.
Però va ploure i va entrar a dins, a aigua per de dins. I si vau donar compte que aquesta casa està un poc amunt. I és perquè va dir, no me tornarà a passar. I la va fer amunt, per això és un poc alta, perquè no li entràs aigua. I el meu repredí sempre m'han contat que volia veure l'iglesia del poble.
Uh-huh. Bé, per això estava una mica elevat.
Sí, que li feia molta gana veure l'iglesia del poble, que li feia moltes ganes. I, claro, ell després va morir, i la casa no està acabada de fer. Si vol donar compte, quan acaba la casa, allà com si... que ho va deixar preparat per poder seguir. I no s'ha seguit mai. Perquè jo crec que aquesta pedra ni la trobarien ni que construcció que se faim ja així amb aquests edificis. És que ara justament va morir, ara fa 15 dies,
sí?
Una veïnada.
Ah,
103 anys. I ella és la que em va veure, i jo dic, ai, quina pena, és la darrera, és la que va veure fer Can Franco.
Ah, sí? Ostres.
Ella va veure quan se construïa Can Franco, ella és la que m'ho conta, que el meu repredint se va anar a França, que mandaven els dobles cap aquí, perquè ells estiguessin aquí a sa casa i això, i per això se n'en Can Franco, per sa moneda, per Franco.
Clar, el que em deies abans, i aquesta senyora acaba de morir, dius.
Sí, ara fa poc que va morir. I claro, ella és la que mos contava com se fraccionava el menjar, ella és la que mos contava, i que la casa van estar 3 anys a fer-la, més o menys, ella calcula.
Na Marga ens parla ara dels consells que li van adreçar els pares en relació amb el negoci, i també recorda el moment de la seva incorporació completa.
Bueno, ella han estat molt feners. També jo he de dir que nosaltres hem pogut seguir endavant en els negocis perquè hem vist com que nosaltres vivim aquí, pues un punt ho és tot, molt positiu, perquè, bueno, per desgràcia també és que la meva família ha hagut, o sigui, per tema de malalties, pues hem pogut fer pinya en les 4 generacions, pues mos hem ajudat uns als altres, perquè jo no estava aquí, jo feia feina en un altre lloc, a Inca, i jo vaig venir per tema de, perquè el meu papà no estava molt bé de salut, vaig venir aquí, ja m'ho vaig quedar aquí, i és un això d'un negoci, estar en família, ajuda-nos uns als altres i això. i el més important. Sempre família, o sigui, per jo és molt important, sempre em feia família, sempre em feia molta feina, que aquí antigament he de dir que se feia feina el diumenge, sobretot, perquè aquí antes no hi havia tantes viviendes, hi havia moltes casetes de camp, i la gent de ciutat venia els caps de setmanes, i clar, i diumenge era dir que més feina se feia perquè era, pues, la gent de ciutat treballava en el poble, i clar, i sempre pa, de tot, classe de verdura, llegums, sempre pienso pels animals, perquè clar, aquí hi havia molts animals antigament, gallines, i clar, i per això diumenge se feia molta feina. Sí que tenen record, això, les veïnades molt majors que venien a comprar, la meva... jo la meva repredina no l'he coneguda, clar, la meva predina sí, que l'he vista despatxar. I la meva mare sempre endavant, i el meu pare, i no sé, sempre és que no sé què t'he de dir, de, claro, jo el tema de someres i coses d'aquestes que venien en carro jo no l'he conegut, però sí que venia molt de ninets a comprar, perquè antes, claro, la carretera no és com ara, per exemple, i ara, per exemple, no venen tant de nins a comprar, això és la diferència, que antigament venien molt de ninets a comprar, molta gent, així, però ara cada vegada nin venen menys perquè és una carretera, passen molt de cotxes, s'ha canviat molt. Tenia altres aspiracions, jo, la veritat que, o sigui, no és que no m'agradi tractar amb les persones, sí, a mi m'encanta, i més perquè els veïnats, hi haurà molt bona gent, que és veritat també que de cada vegada són més estrangers, això sí, sobretot aquí de cada vegada són més estrangers que venen, però bueno, tenim els veïnats nostres, de tota la vida segueixen venent. Jo hi ha molta gent que molta història la conec de veïnats que m'han contat. Per la malaltia de meu papà, pues, vaig venir a ajudar sa mamà, i per això vaig començar en sa bar. Però jo volia seguir en la botiga. La botiga m'agradava. El que passa que, claro, mai m'hagués pensat obrir un bar. Es va ser els clients, que me van empènyer a dir, opo un bar, fer berenars. I com que se me va donar bé, fora la cuinera se me va donar bé, pues bé, o sigui, tan malament no ho he fet perquè he estat 28 anys.
Caram. Estaves sola o tenies companyia d'algú que t'ajudava?
Bueno, el meu home m'ajudava. I després a mesos d'estiu, perquè, clar, el bar no era molt gros, i el bar, la veritat, que dues o tres persones el podien dur. Però a mesos d'estiu, sí, perquè la terrassa és grossa, pues ja tenia que agafar gent. Feien concerts en directe.
També?
Sí, aquí tot. O sigui, tot el que se podia fer, tot el que els clients mos demanaven, si se podia fer, se feia. Mm-hmm. Això sempre m'ho ha agradat, no, en aquest sentit. Sí. Ara i tot me demanen bingo, que segueix qui fent pelat. I jo dic, si jo no tinc ja taula ni tinc el mobiliari per poder anar a fer. Jo tenia el bar, perquè jo vaig tenir un bar aquí.
També, aquí mateix?
Sí. A Bonara tens la tenda de piensos, això, veus allà que hi ha la barra. Això era un bar, i he duit pues, 28 anys vaig dur el bar, perquè la botiga no donava per les dues, per mo mare i jo. Per tema salut, clar, jo vaig venir a ajudar la mamà, però la botiga no donava per les dues. I, clar, com que aquí se venia molta gent a berenar, pues, van començar. I ara, per què no... No faries un frit i no faries això. I clar, jo no sabia de cuina, jo no en coneixia. Però sa mamà va començar, i pues mira, jo t'ensenyaré, jo t'ajudaré. I vaig poder obrir la llicència del bar perquè van trobar un document que sa meva repredina ja pagava un impost per vendre licor.
Uh-huh.
I tabac, que se venia tabac aquí antigament també. I amb aquest document vaig poder obrir la cafeteria. Si no, no hagués pogut tenir la llicència, claro. Just abans de la pandèmia jo vaig tancar el bar, que molta gent me deia, però així que ho sabies. Però, claro, gràcies a que vaig tenir la botiga vaig poder seguir fent feina. Clar, en Sobar no hagués pogut.
Clar.
En Sobar no hagués pogut fer feina. I en pandèmia vaig poder obrir la botiga. Comprar, molta gent me volen comprar Can Franco.
Ah, sí?
Sí, amb això, jo no sé la quantitat de gent que mos han dit podia fer, per exemple, jo quan tenia la cafeteria, jo només podia tenir cafeteria, no podia tenir restaurant. I tothom me deia, però tal, quan no és que, per què no fas això? Perquè no puc, perquè tenia cafeteria, jo estava limitada. Jo només podia fer el que era, per exemple, pambolis i variats. Jo no podia fer un menú, no podia fer un arròs, no podia fer... O sigui, sempre mos han limitat molt perquè som sol rústic. Però el sol rústic té moltes limitacions. I jo m'he tingut que adaptar a lo que la meva antigament, la meva repredina, tenia els permisos, no he pogut ampliar res. En aquest sentit no m'han deixat ampliar. Si no, jo hagués fet... Claro. I molta gent... però que molt guapo, aquesta casa, podia fer... No, no és tan fàcil, no es podia fer. I, claro, això sí, mos han intentat comprar la casa, supos que per fer negoci, supos que per tot, per... i per nosaltres no. En aquest sentit, sempre... jo sempre... O sigui, vull que Can Franco sigui per la meva... O sigui, per nosaltres, per la generació. El que va fer el meu pare, que va estimar tant la casa, que la va fer tant... això no, però m'agradaria que sempre fos per la meva... O sigui, que seguiguéssim nosaltres.
No, és a dir, que no té preu. La casa no té preu.
No, així m'ho has dit tu. sí. Pues és la meva il·lusió i el meu pare, seguríssim.
En començar el reportatge, na Marga ja ens ha parlat dels productes que es venien a Can Franco els primers anys. Li demanam ara per aquells que s'hi venen actualment i pel tipus de clientela de la casa. Hi ha, per cert, algun client famós?
Bueno, verdura i fruita, això sempre. Això se té molta sortida. I després piensos. Piensos també, animals, la veritat que aquí, sobretot, nosaltres el que venem més és pienso de gallina, de cavall també. Nosaltres també servim a domicili, servim a quadres, de l'Aró, de Marratxí, de Santa Maria, servim a quadres, pienso per cavall, sobretot, és el que més servim. I bueno, també sabates, és veritat que a Santa Maria no hi ha cap sabateria. Més que sabates, aquí és com esparteria, més. I si no hi ha qualque número, perquè jo no me dedic 100% a les sabates, però si no hi ha qualque número, en dos dies ja puc tenir aquí. I, claro, jo ho entenc, molta gent major antes tenia la bateria aquí i ara, claro, no tenen a on anar. I aquí, si puc, sempre que pugui, jo intento trobar...
allò que al client li fa falta, no?
Sí. Bueno, hi ha un pot de tot. Mem, o sigui, gent de Santa Maria, sempre, això ja t'ho dic, això sempre. El que passa que és ver que de cada vegada hi ha més estrangers. També nosaltres som punt de paqueteria. Sí, punt de paqueteria vaig començar perquè m'ho van demanar i jo estava un poc dudava i la veritat que és molt positiu. Jo, altra gent que té negocis, jo ho recoman perquè la gent ho coneix. Gràcies al paquet. Paqueteria, la gent compra molta paqueteria. I clar, molta gent quan ve a cas paquet ni coneixia, ni que sabia que hi havia una botiga, ni res. I, oh, mira, pues un detall, pues una senyeta, pues me fa falta unes sabates, pues, ah, pues mira, ja compraré la verdura. I la veritat que una cosa d'una altra. Ve gent de fora perquè ja te dic que piensos, ara aquí a Santa Maria és l'únic puesto, crec, bueno, hi ha com una fàbrica que se diu Valesa. Ara no hi pensava. Però botiga som els únics. Claro, sabates també som els únics que ara mateix tenim sabates. Tema de fruita i verdura, n'hi ha de botigues encara en el poble. Client famós, sí, bé, en tenim un parell. Allà, encara no ho sé, és que jo som molt dolent en ser noms, però en Simon Andreu viu aquí a un carrer un poc a baix, viu aquí.
Ah, sol veïnat.
Sí, sí, el que passa que ell viatja molt i, clar, el veiem poc. Després hi ha una actriu famosa que ara és que no sé el nom.
Espanyola, estrangera?
Estrangera, que va fer Da Vinci, que se diu?
El codi Da Vinci?
Sí, sí. Qui és aquesta lota?
La francesa?
Sí.
No sé si és Adrià Tutu o una cosa així.
Sí, això puc averiguar i t'ho puc mandar. Viu aquí baix també. I després hi ha un altre actor famós, que jo soc molt dolent. Conec 3 o 4 famosos aquí. I aquí se va rodar la pel·lícula, però ara no me'n record, és una sèrie. Una sèrie que s'ha gravat a Mallorca i és sobre detectius.
A Can Franco, establiment de llarguíssima trajectòria, tenen el distintiu emblemàtic.
Bueno, el distintiu d'emblemàtic, jo estic molt contenta, perquè, claro, tot això van ser meus repredins que van obrir negoci, jo sé que ells estarien ben contents. Estic contenta de la quarta generació, ho dic orgullosa, perquè ja n'hi ha poques, i, mem, jo estic contenta. És veritat que no... Jo, la meva vida d'això no era de fer feina a una altra part, però després mira enrere i estic molt contenta, estic molt orgullosa, el meu pare està bé. de poder seguir endavant. Clar que m'agradaria que la meva filla seguissin endavant, però jo sempre les dic, no sé, provau altres, sempre teniu aquí a bon quedar i a bon seguir. Però bueno.
Na Marga ha hagut d'adaptar el negoci a les demandes de la clientela i a la normativa municipal. Sap, per tant, de les moltes dificultats que ha d'afrontar el petit comerç.
Jo són quines coses, i bé, qualque vegada no és que m'enfadi, però m'enfadi un poc en el sentit de que en altres, per exemple, jo, si, segons quin producte les comp més car que una gran superfície, perquè jo ho mir i jo veig i que és que jo per vendre això ho he de vendre, o sigui, molt més car de lo que se ven altres parts, perquè jo m'ho ven més car. Claro, jo, si compro, no vull dir noms, però el cafè, o jo què sé, o saigo, o les begudes refreds, i coses d'aquestes, jo ho compro en el representant molt més car que les grans superfícies. I, claro, i aquí ho he de reclamar descomptes, que qualque vegada hi veure que mos escolten i això, però ha d'exigir que te facin descomptes i això per poder competir. La gent ho entén, eh? Jo, la gent ho entén. La gent, quan ho veu que tenc... Però, clar, el que me diu molta gent, a mi, o sigui, compres grosses no me'n fan. Antes sí em feien més. Compres grosses no, són compres de descuits. Però, bueno, tot ho...
Tot va sumant, no?
Tot va sumant. A veure, que jo sempre intent dur la verdura i fruita tot fresc. O sigui, nosaltres mos duen de Mercat Palma i també pagesos d'aquí de la Pobla. I tenim la patata perlant, tenim quatre coses que és d'aquí nostre. I si no ho tenc, la gent ja ho sap i m'ho comana. Ara, per exemple, temporada de calçots, jo sé gent m'ho comana calçots. I ja saben que jo són quines coses, no puc tenir molta quantitat, perquè, clar, ha d'anar jugant amb això, però ells ja m'ho comanen i ja així, ja saps... I la veritat que molt bé, en aquest sentit. Però és complicat, és complicat.
Emblemàtics, Toni Traveria, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és patrimoni.
Benvingudes i benvinguts, què tal, com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous, entre les 11 del vespre i la mitjanit, per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
En Joan Maura sempre té bones anotacions en els seus quaderns per elaborar retrats únics, i mai no perd els papers per molta tramuntana que bufi.
Les papereries tradicionals són petits santuaris d'allò quotidià. No fan soroll ni competeixen per cridar l'atenció, però aquí continuen resistint el temps i les pantalles. Entrar a una papereria és entrar en un món on les idees encara estan en blanc, on un quadern no és només un objecte, sinó una promesa, i un bolígraf d'alguna cosa important. En els prestatges conviuen la paciència i la memòria, llibretes que esperen ser escrites a mà, sobres que encara saben guardar secrets, llapis que s'equivoquen i permeten esborrar. Si el món digital és immediat, una papereria proposa pausa. Convidar a pensar abans d'escriure, a triar el paper, a sentir la textura, el pes, l'olor. És un recordatori silenciós que ens diu que no tot ha de ser ràpid per ser valuós. A més, les papereries tradicionals solen ser punts de trobada del barri. El tracte pròxim, el consell del dependent i la sensació de familiaritat construeixen comunitat. Són espais on la senzillesa es torna significativa i on la quotidianitat adquireix un cert encant. En un món que avança a tota velocitat, les papereries tradicionals ens recorden que escriure a mà, dibuixar, subratllar o anotar continua sent una forma profunda de pensar i d'estar presents. Cuidar-les és també cuidar una manera més humana de crear, recordar i comunicar. Cuidar llocs com Papereria Tramuntana a Mahó, que atresoren totes aquestes característiques.
Treat me like a fool, treat me mean and cruel, but love me. Bring my faithful heart, tear it off.
La història de Papereria Tramuntana va començar el 1977, any ple de canvis polítics i fites culturals. Van tenir lloc les primeres eleccions democràtiques a Espanya en 41 anys i la mort del rei del rock, Elvis Presley. En l'àmbit cultural es va estrenar la primera pel·lícula de Star Wars, dirigida per George Lucas. A més, va tenir lloc el llançament de les sondes Voyager, gràcies a la NASA, i va ocórrer el pitjor accident aeri de la història a Tenerife. La història del món avança sense parar i mentre tot això tenia lloc, les portes de Papereria Tramuntana s'obrien al públic fins als nostres dies. Avui és la segona generació encarnada en Cristóbal Tomàs qui du els comandaments del negoci familiar. Ell fa el seu treball amb passió, afecte i esforç, qualitats heretades i forjades gràcies a un entorn familiar únic i amorós.
A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria.
Advertirem d'entrada que el muntatge d'aquest reportatge, el de Papereria Tramuntana, és singular, perquè també és singular l'aportació que ens ha fet la família propietària a través de tres generacions diferents: àvia, fill i neta. En primer terme, gaudirem de la conversa, la reproduïm íntegrament, entre l'àvia, Paquita Llompart, i la neta, Cristina Tomàs, per cert, periodista d'IB3 a Menorca. 13 minuts de conversa còmplice. 13 minuts que són, ja ho comprovareu, un autèntic tresor. I després, no en manco encant, escoltarem les reflexions de Cristóbal Tomàs, que du les regnes del negoci a l'actualitat. Dedicam-nos, per tant, a gaudir.
Avam, savi, explica'm. Com va començar la llibreria? Com es va muntar?
Com es va muntar? Doncs pues que l'avi va comprar aquesta casa i quan la va tenir, ell ja crec que quan la va comprar hi devia pensar, no va dir res, però va començar a rumiar que no va encafaria d'aquesta casa. Ell no la volia tenir per llogar ni res. I va pensar que en Cristóbal li convenia preparar-li una cosa que li anés bé perquè no, ell no havia fet carrera i havia de fer una feina que li agradés i que fos, bueno, que fos guapa al mig de tot. I va dir, em diu, i si posàssim una botiga? Però tot d'una no va dir de què ell. I jo vaig dir, sí, doncs pues, ara en la Marga que li agrada molt cosir i fer jerseys i això, doncs pues sí, ho podíem fer i ella que vingués a fer. I clar, l'avi va dir, però nosaltres una botiga d'aquestes no té futur per nosaltres perquè no tenim filles, som fills. I jo dic, bueno, sé que es va. I bueno, i ja, ell ja es veu que rumiava de llibreria i papeleria. I va dir això, i diu, amb el tio Bernardo, que Estella va dir premsa, que s'havia retirat, diu, podries, i tu podríeu posar. Ell t'ensenyaria coses que ell sap, podria dur la comptabilitat i tu podries estar en el despatx. I bueno, així va començar.
I com ho recordes, Xavi, en aquell moment, per exemple, que n'hi havia moltes de papeleries o botigues quan s'acabava de muntar, que n'hi havia moltes?
No. Com a principal hi havia la llibreria catòlica. I no sé si hi havia una altra per la banda de dalt, no sé si ja hi havia la de l'Esperanceta.
I com recordes com va ser Montaró, crear, per exemple, el nom, com va sorgir el nom? Te n'en recordes?
Sí.
Per què li vau posar Papeleria Tramuntana?
Perquè...
Has fet?
No. No, perquè és tu pare i és Pedro Miguel, José Mari just era petita, tenia 5 anys.
Que són els germans.
Anaven amb els germanos els diumenges d'acampada i es van posar de nom Tramuntana.
Anaven en els escoltes?
Grupos, no, escoltes no. Era un grup de la Salle que els germanos se'ls enduien i ells tenien tendes de campanya i no. Se n'anaven i feien les dissabte, se n'anaven i quedaven fins el diumenge de capvespre i disfrutaven un desastre i nosaltres ens van anar a veure unes quantes vegades i ens van dur cosa, hora de menjar i, bueno, i ton pare li agradava molt aquesta...
I el grup?
Aquest grup.
La versió es deia Tramuntana.
I quan van dir que li han de posar de nom perquè ho vam fer amb ells i nosaltres dos, i de nou que li posam i tomba, és el meu home, és el teu avi, va dir, per què no li posam Tramuntana, que ells i tots, sí. I vam fer un esbalot i de Tramuntana, ja va estar.
I Sàvia, tu com creus que ha canviat, per exemple, la llibreria amb el pas del temps? Perquè clar, tu has vist des de que es va muntar a dia d'avui, com ha canviat?
Molt. Ha canviat molt. Perquè nosaltres llavors teníem... No sé com t'ho he de dir, perquè era tanta gent. Jo a vegades estic com apurada i tot, perquè va venir molta gent, van tenir molta sort, va venir molta gent. De tots modos, sempre han tingut bon trato a tothom. Jo ho veig per Luca, se'n recorda sa gent, que jo ara no fa molt d'anys, que ja, bueno, molts, que no hi som.
No en fa tants,
però bueno, me'n dono compte de que sa gent, i m'ho dic moltes vegades, és que vos portàveu tan bé, és que vos feu tanta de so. Una lota, un dia, una filla de Montse, me va dir... Ai, me'n record, diu que te tocaven les postals i tu mai mos deies res, mai mos rellaves, i això, vull dir que... Però, bueno, han tingut, la veritat és que han tingut sort, ara la cosa ens va tret tant de... tantes coses que ja lleven la feina de les papeleries, potser anar per avall. Però, bueno, així tot...
Bueno, així tot aguanta.
Jo crec que no, Cristóbal...
Què creus que té d'especial, perquè... sa llibreria, vam, Sàvia? Perquè...
Especial, pues, que té coses que tal vegada... Jo no és perquè em vegi cap, ara, però en Cristóbal veig que se fixen coses que són especials. Com que ell hi ha pres molt de gust, jo dic, perquè haguera pogut tenir sa sort o no tenir-la, perquè que nosaltres ho vam fer perquè ell se'n cuidés, perquè fos la seva vida, però ell haguera pogut no agradar-li i ja no l'haguera fet, ja no l'haguera, bueno, o no haguera arrencat, perquè jo tampoc no haguera fet tota sola, però ell li ha agradat, i a més jo troc que l'ha enriquida molt, i ell també s'ha enriquit molt estiguent allà, perquè té moltes relacions i la relació de persones ensenya. T'ho dones, però també te donen.
Te
donen molt.
Que creus que el millor és petit comerç, tu? El petit comerç com la botiga del papà o les botigues que encara hi ha?
Aguantes.
Tu que creus que donen en el poble o a una ciutat? Que li aporten, tu creus?
Home,
perquè al final, si tothom compra per internet, pres,
sí, és un mal. Jo crec que porten convivència. És una cosa que no és igual passar un telèfon, envieu-me això, que ratllar amb una persona, tenir una persona que t'atén bé i que te dona confiança i pues, una persona, una que va a comprar, també li agrada que sigui ben atès i jo crec que l'atenció d'una botiga no se pot posar de vora una cosa d'internet. No té res a fer.
Ara mateix la botiga quedó oberta, quant d'anys?
50.
Uns 50 anys, que és mig segle. Vull dir que m'imagino que hi ha hagut èpoques molt difícils, èpoques més fàcils, èpoques més
molt
bones,
difícils, més molt dures. Difícils, molt difícils, tampoc no. Jo com a molt difícil, no. Ara que qualque vegada dius ai, tinc que pagar això, vull dir, han quedat sempre bé amb tothom, tots els puestos que han comprat no m'ho han demanat mai res, perquè sempre han pagat, però bueno, no vol dir que no hagis passat pena qualque temporada per replegar els doblers de la botiga per poder pagar.
Vull dir que han passat moltes crisis en aquests 50 anys. Sí, crisis,
clar. I quan hi va haver de sort la malaltia aquesta de que vam estar tancats...
Vam passar pues, pena.
Clar, aquell temps la gent no sortia i ell feia feina cada dia. O sigui, i no és igual, però bueno, gràcies a Déu no. Vull dir, tampoc no he tingut cap apuro mai i he anat fent.
No sé si recordes qualque anècdota sàvia que t'hagi passat a la botiga. Que diguis, ai, me'n recordo això, va venir un dia aquesta persona o que...
Bueno, jo n'he tingut molts, però ara així no va bé cap.
Bueno, hi ha gent que diu ara, bueno, i ara, el papi encara li queda temps per jubilar-se, però bueno, es diria que se jubili, què passarà? Què passarà, sàvia, en la botiga?
Oh, no ho sé. No sé, perquè vosaltres no sou de botiga.
Bueno, jo m'agrada.
Tot t'agrada, però bueno, té feina. La feina que fas també t'agrada, no?
Que no sé, que creus que perdrà un poc també el poble, perquè al final quan van tancant botigues...
Home, jo crec que el poble perd. És una pena que la gent no hi pensi en això.
Tu, sàvia, que tens 93 anys, tu què diries a la gent? Perquè tu has viscut moltes coses i tu què els diries a la gent amb el comerç local que haurien d'anar a comprar?
Home, jo crec que la gent hauria de reflexionar que estem en un lloc petit, tancat, i que si els d'aquí no favorim en els mateixos, és un desordre. Clar, perquè si tu has de comprar una cosa i dius ai, mira, la compraré a Barcelona o la compraré allà on sigui, em sembla que no pensen bé per la vida de tots, perquè és la vida de tots.
I ja per acabar, sàvia, tu quan vam anar a replegar el distintiu aquest que mos van donar, tu un poc que vas sentir, perquè el vas replegar tu.
Home, sí, me va agradar, me vaig sentir bé. Vaig sentir bé, perquè vaig pensar que sí que era una botiga, que al final m'han començat de res, sense fer ni comptes, i vas comprar a casa, va sortir tot, i que la pujada, i que fa tant d'anys que va, i que va bé, i que jo que veig que la gent que s'atura molt en el mostrador, perquè sempre tens coses que... I hi ha un bon trato, doncs me sembla que jo estic contenta de la botiga.
Molt bé.
Però he passat la vida bé. Per què no?
I vos ha agradat a tots dos?
Vos ha agradat, sí.
Jo també.
Jo a escola sempre m'agradava estudiar, m'agradava contar, sobretot contar. I bé,
tu en aquella època...
Jo he duit els comptes.
Tu en aquella època eres un poc pionera, perquè no sé si hi havia moltes dones que muntessin un negoci.
No.
Que devia ser de les poques dones que hi havia muntant un negoci.
Home, i menys gent casada que hi ha fills.
Que és molt moderna.
Sí, però vull dir, no, i vaig haver de fer molta feina, perquè feina n'he fet, feina n'he fet sempre, perquè anava a la botiga i igual feia el menjar, igual me preparava totes les coses, però bueno, com que m'ha agradat fer feina, això m'està mallorquina amb això.
És que és mallorquina amb feina.
Sí. Tens rel, jo des papà. Molta rel des papà.
Molt bé. Ala, pues perfecte, sàvia.
Com dèiem, autèntic tresor radiofònic i generacional a propòsit del negoci familiar. Ara toca el torn d'en Cristóbal, que ens comença ratllant de la seva mare i dels aprenentatges que en va rebre. De fet, d'ella i de son pare.
Ella, sobretot, bàsicament, una dona molt feinera. Ha estat una dona molt feinera sempre. Ella, segons ella, és per sa cama mallorquina que té. La vida meva era del Gaire. I sempre he dit que, bueno, que els mallorquins pues, són bastant més feines que nosaltres, no? Però, bueno, entonces, bueno, ella, una dona molt feinera, quan vam posar la botiga, va agafar i va donar cap a tot, o sigui, donava cap a Can Nostre, donava cap a tenir tot a punt, a casa, el papà també tenia la seva feina, vull dir que ella es va tenir que multiplicar. I, bueno, i més o menys ha estat tota la vida així. Una persona, el primer de tot, molt bona persona. I, bueno, per nosaltres i per jo en particular sempre ha estat un exemple. Aquí vaig començar pràcticament, bueno, com ella t'explicava, pràcticament ell va néixer aquí, perquè el papà va comprar aquesta casa, va posar la botiga i nosaltres érem al·lots, érem fiats. En la qual jo des dels 14 anys que estic fent feina aquí i bueno, i és una escola diària, no? D'aprendre. El primer que vaig aprendre pues, és intentar agafar i intentar atendre a tothom el millor possible. És amb una cosa que no m'he aturat mai, vull dir, jo intent sempre fer el 200% per connectar el màxim amb els clients, amb servidors el millor possible. I bueno, i bàsicament és el millor aprenentatge que he agafat i he tingut. Bueno, després, lògicament, a mesura que vas agafant i vas entrant dins del negoci, pues, primer amb una cosa, després amb una altra, amb compres, amb tenir més o menys... més o menys previsió de lo que te poden agafar i de lo que te poden demanar, de coses que surten noves en el mercat. Bueno, això és un aprenentatge quasi continu, no? Jo estic disfrutant cada dia, vull dir, de fet, el tema del comerç local és una cosa que ha evolucionat i en moltes coses hem evolucionat cap endarrere, vull dir, en certa manera s'ha anat perdent una mica el gustàs que fa uns anys era el que feia estar darrere un taulell per les ventes que hi havia, per vull dir, és una cosa que s'ha ofert un canvi bastant fort, no? Vull dir, tota la venda que ara es agafa i tota la venda que es fa per internet és una cosa que ha donat un giro de 360 graus.
Quins són els productes i la clientela de papereria Tramuntana?
Després de tant d'anys, el que tens és una sèrie de clients que quasi són tan amics com clients, no? Vull dir que t'agafen i que te venen... Ja tenc clients que venen a diari i inclús tenc aquí un parell de cadires i me solen visitar cada dia, a vegades, no per comprar, vull dir, a vegades agafen, venen i fan una estona perquè ens agrada. Vull dir que, bueno, és una relació... Però, bueno, de la mateixa manera, pues, tenim molt de clients de fora, clients d'estiu, ara tenim una sèrie de clients, sobretot francesos, que s'ha barriat, han comprat bastantes cases i que ens han arranjades amb molt de gust i... Bueno, clients, jo crec que tenim una mica... I bé, nosaltres tocam, sempre hem tocat molt bé tot el que és papeleria, algo de llibreria, però llibreria estem especialitzats més en llibre de Menorca, mapes de Menorca, tot el que és relatiu aquí, perquè, bueno, de llibreries, pues hi ha la llibreria catòlica, hi ha altres llibreries que toquen molt bé tot el que és el llibre en general, i bueno, jo vaig pensar que m'especialitzaria més en cafà i en tocar més lo d'aquí, no?, lo de Silla. Després, què més te puc dir? Bueno, tocant molt bé també, això és una cosa que la va agafar i la va posar mon pare, en pas descansi, que era tot l'article de Valdemps. Nosaltres tocam molt figura, sobretot de funk. Nosaltres ara mateix tenim el més bo que es fabrica a Espanya de figura de Valdemps. De funk i en roba, en tela, bueno, i tots els complements que això comporta. No? Vull dir, és una especialitat que tenim, només és temporal, 4 setmanes a l'any, però bueno, és una cosa que sempre l'hem feta i que la tocam bastant. No?
La seva mare ja ens ha parlat del distintiu emblemàtic. I per en Cristóbal, quin significat té?
Molt orgullós, evidentment. Vull dir, qualsevol persona que seva pues, li agafen i li donen un... el distingeixen de qualque manera, pues és un motiu d'orgull, vull dir que està molt aclarit, i més, vull dir, un títol d'aquest emblemàtic de que teva, no? Jo crec que és una cosa que és un reconeixement a una trajectòria i una manera de fer feina i de que la gent... El millor reconeixement és, evidentment, el que te dona la gent cada dia, no? Això és el millor reconeixement. Però, bueno, vull dir que des de les instàncies de l'Ajuntament o del Govern Balear o de, pues, reconegui la feina aquesta, jo crec que està molt bé. Crec que és una cosa que, bueno, que contribueix molt a donar-li una dita de mel en el comerç local.
Finalment, una sucosa anècdota, amb la ràdio com a protagonista.
Mon pare, amb els seus temps de jove, havia estat d'espioners també en ràdio, perquè havia estat en Ràdio Menorca. Havia fet, bueno, com a aficionat, eh? Però, bueno, era una persona que, bueno, havia fet teatre també, i tenia una veu, certament, una mica indicada, no? I fa, pues mira, no sé què deu fer d'això ja, però molts, molts anys, que van agafar, i t'estic parlant de quan hi havia Ràdio 80 a Menorca, i està aquí a la plaça Príncep, que mon pare va fer una cunya, precisament, dels Valdemps, i bueno, una cunya feta per emetre per ràdio per Nadal, no? I aquesta cunya, ininterrompudament, des que la van fer, cada any, la publicitam. Vull dir que, bueno, bé, és una anècdota, però que és algo que... I hi ha gent, inclús, que cada any mos demana, bueno, però i enguany tornaràs a fer la cunya, perquè tal? Sí, cada any.
Petres Ràdios, coneixement.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
Arriba l'hora de l'adeu, però no sense abans agrair la col·laboració dels dos establiments, Can Franco i Papereria Tramuntana, i, de fet, de tot l'equip de professionals que fa possible setmanalment el programa. Un equip encapçalat per en Joan Maura i també amb la col·laboració d'en Joan Jiménez i en Bernat Nadal a les Vies del So. Us deixem ara i per acabar amb el poema musicat de Nina Daloa titulat Pel camí, interpretat per Cris Juanico. Ell i la seva parella duen, segons ens conta en Joan Trias, el nostre assessor musical, una llibreria a Menorca. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques.
Amb mil colors, oratge fresc i gust d'espada estendre's. Camí que em porta en soldat la tarda a un horitzó de blaus i suavitat d'escumes d'alba.
A l'escull del fracàs, un monstre de la vida. Xarxes de rússec pujava.
Campes, capolls, curtes, brujoles, cor,
estris, rovells, promeses buides, desenganys d'antics i nous naufragats.